Bona nit, un altre dimarts i un altre estil. I avui és l'estil d'una persona resilient, impulsiva, que li agrada la vida del camp, una persona que li agradaria gestionar la seva esposa, aprendre'n, una persona que viu molt de les seves vivències, que li agrada la música, que és autocrítica, que considera que el poble de Castellà és un poble bonic. Amb nosaltres aquest vespre, l'Angèlica Delgado Ruiz. Bona nit, Angèlica.
Bona nit.
Escolta, el teu nom. Més aviat, crida l'atenció, no? Angèlica.
Sí que crida, sí, és diferent, no?
De què va? Per una mica, quin és el motiu del teu nom?
El motiu del meu nom és que la meva tieta Angèlica es diu Angèlica. I és un mot en grec que significa blanc o puresa. I a meva mare li va agradar i doncs vam dir repetir.
I la tieta va marcar la pauta.
I la tieta, que té síndrome de Down, em va canviar el nom i em diu cada dia com vol. Però ella és l'Angèlica i jo sóc la Delgado.
Molt bé. I a tu veig que també t'agrada el nom, no?
Sí, és bonic, però quan era petita l'odiava perquè era molt llarg d'escriure.
Però et deu donar personalitat, no? Hi ha noms que donen personalitat.
Sí.
Tots els noms, però n'hi ha particularment alguns, no? Que...
Sí, penso que sí.
Perquè d'Angèliques no n'hi ha gaires.
No, de fet, quan reserves taula, la meva família sempre dona el meu nom, perquè, clar, Maries n'hi ha moltes, però si dius la taula de l'Angèlica, ja. Angèlica què? No hi saben quina és.
Tu ets una persona que està dintre del bloc, del darrer bloc dels caràcters castellarencs,
uh-huh.
I ets una de les persones que surt, no? Com t'has sentit amb aquesta experiència?
Va ser divertida, m'ho vaig passar molt bé. El Carles és encantador, em va fer riure molt i tota la gent que treballava em va fer sentir molt còmoda. I és curiós com una persona pot estar 3 hores gravant-te, escoltant-te tot el que dius, i de temes que per tu són rellevants i que t'escolta les teves opinions sense jutjar-les. I després veure el producte final és bonic, penso. Són moltes hores treballades.
Tu dius, gent que t'escolta sense que et jutgi, et consideres moltes vegades jutjada pels altres?
Penso que és com un mecanisme que tothom té, vull dir, jo també jutjo, és com un mecanisme de defensa per protegir-te. Sí, vull dir, si em sento jutjada, clar, jo sentir-me potser no, perquè passo, sempre quan no, en aquell moment no estiguin actuant les meves inseguretats, no, potser... Però que em jutgin, segurament, és que qui no ho fa? És com un acte reflex, a vegades.
Però tu no ets persona que mesuris les teves paraules més aviat.
Jo parlo pels descosits.
Ets una persona que de seguida deixes anar el que penses en aquell moment sobre les coses, no?
Sí, no m'ho penso gaire.
Això no et porta problemes, a vegades?
És que estic molt tranquil·la amb això, perquè és el que deia abans, si una persona em vol jutjar o vol quedar-se amb la imatge del que m'ha vist en 2 segons de vídeo en una entrevista o en una conversa, és problema seu, perquè jo tinc moltes... Totes les persones tenim moltes facetes i tenim el dret a equivocar-nos i tenim el dret de fer autocrítica i expandir les nostres opinions i canviar-les. Vull dir, en aquest moment sóc qui sóc i m'estic expressant tal com sóc avui. I demà ja veurem. Vull dir, no tinc cap mena de problema.
Per tant, estàs en el programa adequat.
Sí, no.
El teu estil.
Sí, sí, tranquil·la.
I per les paraules, una es mostra, no? D'alguna manera, i per tot el que anirem fent durant aquest programa. Tu vas néixer a Terrassa l'any 2000.
Sí.
Però et sents castellarenca o terrassenca?
No, la veritat és que no. És que només dic Terrassa per dir que vaig néixer allà i pel tren l'estació. Però sí, em sento castellarenca. L'únic que també tinc un sentiment així de relació amb Sabadell, perquè clar, com que anava allà a l'escola i ja m'ho conec tot, doncs em sento com a casa allà també, perquè m'ho conec. Però aquí, quan sento anhelo, és en aquest poble. Quan estic fora i em sento anhelada, doncs és cap a Castellà.
Per tant, un lloc que estranya, Terrassa. Un lloc que et sents familiar, Sabadell.
Mm-hmm.
I l'anhelo per Castellà del Vallès.
Sí, sí. Sí.
I què té Castellà del Vallès que et produeixi aquest anhel?
És que per mi una de les etapes més importants va ser la meva adolescència i va ser quan et descobreixes, no? Que explotes d'alguna manera i fas veure tots els teus colors. I això em va passar aquí a Castellà quan vaig començar amb l'esplai i em vaig començar com a descobrir amb els meus amics i amigues i amb l'entitat sencera les activitats que fèiem. Llavors és com el moment en què vaig començar a ser jo, a descobrir-me, a treballar-me. I per això li tinc anhelo, perquè és... també on estan les meves arrels, on amb la meva família, la casa.
Et consideres una persona explosiva? Sí. O expansiva? No sé, sí. Quan ja seria la paraula, no?
Sí. Moltes vegades em diuen que es reconeix que estic en els llocs simplement perquè és que per la meva presència, perquè no puc estar en un lloc quieta, tranquil·la, estic parlant, estic xerrant o estic comentant quelcom. Sí, sóc explosiva.
Per tant, surts amb un grup d'amics i es nota on està l'Angèlica.
Sí, sí, però no perquè faci el notes, que a vegades també, no per passar-m'ho bé, sinó perquè la presència en si és com que tinc connexió amb les persones amb les que estic parlant, no és com que m'aïllo i no, vaig parlant amb tots, vaig fent petits espais, després grans espais, no sé.
Per tu comentaves que una de les experiències, de fet ho acabes de dir, el món de l'esplai ha suposat per tu tot un creixement personal.
Sí, sí. A casa, òbviament, tinc les bases, no? De la meva educació. Me va ser a l'esplai quan realment vaig començar a expandir el meu pensament, no? A fer autocrítica, a connectar amb moltes disciplines que tenien al cap, a preguntar-me si les volia més a la meva vida o no, i a treballar nous valors que potser anteriorment indirectament havia treballat a l'escola o a casa, però allà era com que se'm feia molt més real. I a més, amb el teu grup d'iguals, doncs vas creixent amb ells i deconstruint-te i construint-te, i era bonic.
Per tant, l'esplai representa un món vivencial, molts d'aquests aspectes.
No? Sí, molts valors que vaig aprendre van ser de forma vivencial i per això els porto tan arraigats a dins, perquè van tenir un impacte en mi, abans i després de l'activitat o abans i després del debat. Llavors, em vaig formar amb això.
Tu, d'entrada, després t'has dedicat a estudiar, quan has acabat tota la teva etapa, diguem així, diguem, d'aprenentatge, el bàsic i l'ESO i el batxillerat, però et decideixes per l'educació primària i sí, per l'anglès en l'educació primària.
Sí, la carrera la faig en anglès, vaig decidir-ho per no abandonar l'idioma, no? Perquè si deixes de fer-ne ús és com que es rovella, llavors vaig decidir-ho fer en anglès. I l'educació primària sempre havia dit de ser mestra i jo mai vaig canviar d'opinió. Penso que amb els infants tu com a mestre aprens, et donen també com una mica d'esperança per la vida i el món en general. I també és com que de petita em vaig prometre no fer els mateixos errors que van fer amb mi els meus mestres. No perquè els hi tingui res en contra, bé, doncs per poder millorar d'alguna manera l'experiència dels nins i nines.
Parlen d'aquests errors, no?
No sé, potser el fet de fer tants exàmens, per exemple, ara fa poc vaig estar a França en una escola on tots els exàmens eren orals, o si eren escrits eren redaccions de quelcom que a tu t'agradava i havies de fer servir un verb en concret conjugat d'una manera. Però era molt més com acompanyant el procés de l'infant i amb les seves capacitats, i que l'infant t'expressava, jo arribo fins aquí i no puc més perquè ja ho he intentat i no puc, com m'ajudes, em dones més eines o aquest és el meu tope per avui. Molt més basat des del respecte, tenint en compte l'infant, més que només a tu, com que estàs en aquest curs, has d'aprendre aquests continguts. I si em respons 10 preguntes bé, tens un 10. I si em respons 0 bé, doncs tens un 0. En comptes d'això, fer-ho més qualitatiu per les competències que està desenvolupant a l'hora de respondre.
I aquesta no és la teva experiència, diu, dins de l'àmbit escolar en el seu moment?
En el seu moment, jo no el recordo que fos com l'última experiència que acabo de descriure. Era més com una classe de teoria, després treballar els conceptes en fitxetes o activitats i després fer un examen i prou. Vull dir, si tenies 10 preguntes bé, un 10, i si no, doncs menys.
Has estat bon estudiant?
La cosa és aquesta, que sí, que vaig desenvolupar la capacitat de memoritzar i vomitar, que m'ha anat bé, òbviament, memoritzar sempre és quelcom bo. I sí, sí, era bon estudiant.
Per tant, no deu ser tan dolent memoritzar i aquestes coses.
No, també no ho és pas, però si em preguntes la meva opinió cap a l'educació, l'encaro més.
Però el sistema, poder, el tipus d'aprenentatge, sí, és el que no... O sigui, tu una mica, si ara haguessis d'escollir, tiraries pels projectes, per exemple, com sí, hi ha moltes escoles que ho fan.
Sí, sí, o per les escoletes, que estan en zones rurals, i hi ha menys infants, i les classes són multiedat. I penso que així és més inclusiu, també, perquè cadascú va al seu ritme i no per tenir una edat vol dir que ha de fer menys o ha de fer més.
I t'hi veus? T'hi veus en una escola així?
Ui, sí, sisplau.
Petita, rural...
M'hi vull veure, sí, ho vull lluitar, això. Sí,
o sigui,
sí,
una mica la teva perspectiva va per aquí?
Sí, Molt, moltíssim.
I llavors com t'ho faràs amb l'anglès?
Què vols dir, com ho farem l'anglès?
Clar, perquè estàs fent educació primària en anglès, no?
Sí. Com m'explicaré als infants aquest anglès, vols dir?
Per exemple, no sé, els hi faràs... No, poden aprendre anglès, per suposat, eh? Però vull dir, però poder, en un medi rural, a vegades és més difícil, no?
Clar, potser no el poden utilitzar tant. Bé, és que és un recurs més, vull dir, ser bilingüe ens dona moltes capacitats per adaptar-nos a la llengua, si més no, la capacitat d'entendre idiomes, perquè és que venen tots d'arrels similars, no? Potser l'anglès i l'alemany s'assemblen una mica, l'italià i el castellà també, tu, per molt que no hagis estudiat l'italià, quelcom pots entendre. Doncs el mateix amb l'anglès, potser en aquella zona, doncs, ensenyar-ho per saber-ho tot, la gramàtica, el vocabulari, no, però aprendre a saber com funciona l'anglès. Podria fer-ho així.
Però amb l'aprenentatge de l'anglès, diguem una mica, no s'ha aconseguit massa els objectius de que els alumnes sàpiguen anglès, no?
No, clar que no. Perquè si poses un llibre davant i després no hi ha cap mena de connexió amb l'anglès i el món en el que estem, o en el que està l'estudiant, els resultats és que entenc que siguin baixos o insuficients.
I ho resol una acadèmia d'anglès, llavors?
Pel sistema, sí. Sí, en l'aspecte de, si tu a l'escola vas fluix amb l'anglès i t'apuntes a una acadèmia d'anglès, és un reforç d'una mancança que l'escola no et sap suplir. Però si tu vols estar còmode amb l'anglès i aprendre'l perquè tens ganes, perquè t'és útil, llavors tu, experiències, vull dir, sempre entre les escoles pots fer com una connexió d'una escola de castellà amb una escola de Wisconsin, una escola de Dublín. I pots enviar-te cartes amb aquests infants i fer un intercanvi i estàs motivat perquè és una persona real que existeix de la teva edat i que us heu de comunicar amb un idioma. O si, ara que tothom està enganxat als videojocs, hi ha molts anglesos i molts nord-americans, vull dir que als infants els pot motivar per aquí. Si volguessis parlar mai amb un jugador de futbol també, no? Com ho faries? O anem a veure la seva autobiografia i està en anglès i has d'aprendre a llegir en anglès. Fer-ho de forma més útil, que estiguin com interessats en voler aprendre en anglès perquè el que se'ls està plantejant davant es motiva i ho han de desxifrar.
Has fet una experiència d'anar a viure, per exemple, a Anglaterra?
Vaig anar a viure a Holanda fent d'au-pair, que és com una cangur interina a la casa cuidant dels infants, i allà parlen holandès, però la segona llengua és l'anglès.
Això durant un estiu o poder...
Un any.
Un any. Mm-hmm. Per tant, vol dir que una pràctica, diguem, de llengua ja la tens, diguem, d'alguna manera. Sí. És on la vas acabar d'aprendre.
És això, o sigui, experimentant amb l'anglès i amb gent que només podia parlar anglès amb mi, va ser quan ho vaig fer.
Per tant, jo ja et veig en una escola rural i, a més, no sé, quan s'acaba l'escola, deixa-m'ho dir així, cuidant les cabres.
Sí, potser sí, si n'hi ha.
Ho dic per una mica del que deies, no? El món rural, el món una mica de la pagesia, el món natural. Vull dir, sembla que això, doncs, deies que t'agrada, no?
Sí. Sé que tinc zero formació en això. Me prefereixo anar construint el meu camí cap a aquest estil de vida que quedar-me a la ciutat amb totes les comoditats que penso que no estic fent gaire bé pel món, a part de ser amable amb la gent del meu voltant, per exemple, o estar en el món de l'educació d'una manera respectuosa. Penso que en l'estil de vida de camp, tot i que és molt difícil, tot i que tinc poca experiència, em farà més profit treballar en el camp que quedar-me en una ciutat. I per això...
Però una mica això per què? Quin és la raó? Què hi veus que t'aportarà la vida del camp, per exemple, en aquest cas?
Tranquil·litat, em sentiré útil, perquè realment no és que només estic en una feina i guanyant diners per mantenir-me en un pis i seguir fent la feina que m'agrada, sinó que serà que estaré en un lloc fent la feina que m'agrada i treballant al camp, que realment està portant molts beneficis en el lloc en el que estic i en general, perquè ja sigui per producte primari o si més no, perquè si cuides la terra, doncs més oxigen, més qualitat d'aire, més nutrients a la terra, també més fèrtil. I avui dia, ja amb tot el que s'està desforestant i així, doncs, prefereixo aquest camí. No et dic que sigui fàcil, ni sé com ho acabaré fent. L'únic que tinc aquesta idea en el cap més que quedar-me en una ciutat o en un poble.
O sigui, de moment és una idea bucòlica.
No, no, però jo la, o sigui, que la lluito. Això ho tinc claríssim. Estaré més a prop d'aquesta idea. O sigui, posant dos extrems, sé que estaré més a prop en la idea del camp que en la idea de la ciutat. Això ho tinc claríssim.
Bueno, i ara, explica'm, i aquesta coherència ara, aquesta perspectiva, com la vius ara?
Amargada. Ai, amargada. Em frustro moltíssim. Però bo, és que és el que hi ha, és el procés no vital ara mateix. Vull dir, ara no em puc independitzar perquè és impossible amb la meva edat i inclús tenir un treballet que em permeti anar a la universitat. És que si no tinc ajuda econòmica d'algú, no. Llavors, bé, és acceptar que és el procés vital i que estic acabant la universitat per després poder tenir un títol en aquest sistema de titulismes i llavors poder-lo utilitzar per tenir diners, saps? I poder anar fent el meu projecte personal que escollo jo, òbviament condicionada pel que em doni, no? Però...
Per tant, ara fas bastant vida de ciutat, diguem així.
No me queda... Bueno, no me queda otra i intento fer excursions o, si més no, quedar abans per fer un passeig a Campadró que anar al bar.
Continuarem amb això, però ara vull fer una primera aturada per escoltar Un dia raro.
Ah, super.
Si asumo el error, aprendo del error, si aprecio el error y trato de arreglar el error, no fue tan malo tener un día malo, hoy tengo un día malo, no pasa nada por tener un día malo, hoy he llorado todo el día, hoy he llorado, no pasa nada por tener un día malo, si abrazo el dolor, aprendo del dolor, si aprecio este dolor y trato de entender mi dolor, fue más que bueno tener el día bueno, ya tengo el día bueno. Lo has entendido y ahora el día es bueno. Después de haber dudado y todo el día haber llorado, lo has entendido y ahora el día es bueno. Pues supe del dolor y supe del error y supe superarlos tirando de la cuerda del amor. Preciso fue tener un día precioso, el día fue precioso. Me he venido arriba y me muero de gozo. Eso que era un día raro, incluso un día malo, pero le puse palabras al sollozo y brotó el sol aquí dentro. Se encendió una bombillita, la del entendimiento. Qué provechoso fue tener un día. Qué provechoso fue tener un día malo y raro. Pronto bueno, de la montaña de emociones en la que me encuentro, no saco nada en claro, pero aprendo a cada rato del dolor y del error, de estar remando, estar amando en la misma dirección. La del aprendizaje, la de la vida en viaje, la del afecto como único lenguaje, la misma dirección que el viento, la de escuchar por dentro, la de saberse frágil y poderosa, al mismo tiempo sigue doliendo, sigo aprendiendo de eso, sigo tornando en verso la búsqueda del beso, sigo siendo imperfecto. Quisiera seguir siéndolo, la dirección del agua, la de llorar la rabia, la de no dejar encallada la verdad, la de no callar, la de desgarrarse el alma, la de compartir lo hermoso y también lo que está mal, equilibrando, sigo sanando el llanto con canto, sigo entendiendo paso a paso el cuento, sigo bebiendo el vaso de la pena, sin dejar que el sufrimiento clave su bandera.
Estem escoltant Un dia raro, que és la primera de les cançons escollides pel nostre estil d'aquest vespre, l'Angèlica Delgado Ruiz. I, bueno, jo m'imagino que una mica t'identifiques amb la cançó, no?
M'agrada molt aquesta cançó, perquè quan la vaig descobrir, va, tota la veritat que deia cantada em va ressonar molt per dins. Pues un dia raro se puede convertir en un dia bueno quan no entiendes el dolor i lo transformes. No sé, vaig pensar que era que el comunic que molta gent comparteix. Tothom té un dia dolent.
I dies raros.
I dies raros.
Que no necessàriament són dolents, però sí, són raros.
Sí, és com, què ha passat avui? Com és que m'he llevat?
Tu ets una persona que analitzes, vull dir, què passa cada dia, quan acaba el dia, dius això, avui és un dia raro, avui és un dia dolent, avui és un dia... O no?
Per les nits escric, llavors, part d'això, o sigui, part de descriure és com ha anat el dia, i després ja m'enrotllo per on vull. Però sí, més que res per saber... per fer autocrítica també en alguns aspectes o com vaig evolucionant, no? Perquè hi ha situacions que es repeteixen i les gestiones diferents.
Per tant, vol dir que tu fas un diari. Mm-hmm. I això des de quan?
Això, des de no fa tant, eh? Vull dir, vaig començar a Holanda perquè se'm feia graciós, no? Com tenir les memòries d'aquell moment, però després ho vaig deixar i va ser durant el Covid que vaig tornar a escriure.
I això ho fas diàriament o de tant en tant?
Quan... He tingut temporades que ho he fet diàriament. I hi ha d'altres que és com un... Ai, mira, goita, estaria bé, eh? Perquè ja em noto com molt carregada, saps? I també és com la meva eina per... Vale, potser tot el que vull dir és millor que no ho escolti ningú i ja despotrigo jo sola escrivint. I va bé.
I això et va bé, deies, per gestionar...
tot el caos que tinc dins. És per com reordenar-me, no? Per donar-li sentit a... amb paraules el que estic sentint, a vegades quan li poses una paraula al que estàs sentint, és com que, ah, vale, ja pots relaxar.
Però et consideres una persona caòtica?
Ui, un xic, sí. Vull dir, sí, sí.
Però caòtica, què vol dir això? A veure, explica'm què és per tu. Mira, aquest sentiment.
Amistats meves em diuen meravellós desastre. Perquè ho soc, perquè sempre... arribo tard als llocs, no? D'allà d'una hora ni res, és com que arribo 5 o 10 minuts tard perquè, ai, és que estava fent allò i l'altre i els meus pares sempre em diuen que doy més voltes com molí, no? Abans de sortir a casa i és perquè tinc el cap a mils llocs i ho vaig fent tot alhora simultàniament i bé, sóc un caos.
Bueno, però això tampoc no necessàriament vol dir ser un desastre, vol dir una manera de fer, però...
Ah, sí, però jo no ho encaro negatiu, eh? Vull dir, és que és part de la meva essència, vull dir, a l'hora de composar cançons també, quan els hi presento, no?, als meus amics, és com, hòstia, Angèlica, tio, ara això li hem de posar un sentit, eh? Perquè està tot per aquí tirat. Bé, així sóc.
Però, a veure, però, d'alguna forma... ara torno a repetir una mica amb aquest el caràcter castellarex, no? Sentint parlar l'Angèlica més aviat, veus que parla una mica de tot i hi ha una coherència.
Sí, i tant.
Estaràs d'acord o no? Però hi ha una coherència, no?
Sí, sí, no, estic d'acord amb tu, vull dir, jo les meves idees me les tinc treballades i estan en constant revisió, vull dir, i la meva coherència la tinc i tinc les coses clares, però això no vol dir que jo sigui un caos de persona, però no per maneres de pensar que estic a la Lluna de València, no. Simplement, doncs, és com que és bruta, no?, de bones a primeres, com que ho deixo anar, pum, aquí ho tens. O què faig tard i és perquè estic fent 3.000 coses alhora i és com que no em centro. No sé.
Tant, no ets una persona organitzada, o sí?
És que, clar, això és subjectiu, eh? Jo per mi sóc organitzada, però si el preguntes a mi mare em dirà que, bueno, patxim-patxam.
Em deies que ets una persona impulsiva.
Molt.
Per això com a defecte.
Bueno, és que sí. Perquè per m'ho han fet veure com un defecte, però...
Perquè ho deixes anar així?
Però això de que ho deixo anar així... A veure, sóc impulsiva en el fet de que sempre participo o tinc una inquietud dins i la dic, en comptes d'esperar-me en el moment adient, és com, mira, t'he de dir una cosa, i pam, la dic. Però sempre intentant ser curosa, clar, perquè tinc tant, algú davant.
No ets una persona que et tallis.
No, de fet, sóc bastant directa i això ho vaig aprendre a Holanda. És que no s'ha de donar tantes voltes. Tu, si vols dir alguna cosa... Jo sempre ho dic. Jo no vaig a dolentes. I jo, si t'expreso alguna cosa que et fa sentir incòmode, digue-m'ho i ho parlem. Però això no vol dir que jo m'hagi de retenir de res. I sóc curosa al parlar-te. Però jo no t'he de venir donant-te carmels per explicar-te alguna
cosa. Val. Per tant, procuraràs dintre del respecte que suposa que és l'altra persona.
Sí,
no?
Sí, sí, sóc curosa, vull dir, tinc en compte l'altra, perquè a mi també m'agrada que em tinguin en compte la meva persona sencera, saps? Ho intento.
Però també dius que t'hagués agradat ser actriu.
Sí, quan vaig escollir el batxillerat, a mi no em va venir al cap això de l'escènic. I després va ser com un ai, Angèlica, no se t'hagués donat malament. Però, bueno, així t'ho vaig escollir a Descartes i va tocar el social. Però l'escènic m'hagués agradat aprendre a fer arts escèniques, a representar un personatge de zero. I no sé, també com saber transmetre a la persona que tens davant tota aquesta emoció, que un personatge que no existeix l'estàs tenint tu.
Perquè has fet teatre alguna vegada?
Sí, de fet, no t'ho he explicat, aquí, a Castellà, a l'ETC, quan amb 9 anys o 10, però va ser un any només. Va estar...
Com una escola, diguem, de teatre? Alguna...
Aquí, no, a l'ETC d'aquí.
Per la canalla, sí.
Sí, per la canalla, sí. L'Eli crec que era la meva mestra, penso. I va estar bé, em vaig descobrir molt. Aquí va ser quan vaig començar a trencar una mica la part vergonyosa que jo tenia. A més de l'esplai, doncs em va ajudar.
Perquè entre les coses que dèiem un somni, un somni deies, a mi m'agradaria aprendre a gestionar les pors. De quines pors parles?
De les meves inseguretats, de... com autosabotatges que tinc i fer les coses acompanyades de la por. A vegades és com que la por em paralitza. I ara estic aprenent a que, bé, doncs, potser em pot paralitzar, vull dir, no aniré en contra del meu procés, perquè seria imprudent, però, o sigui, contraprudent, però com frenar, no?, i dir, vale, aquesta por existeix per X motiu, anem a mirar-la de cara a cara, anem a fer-la petita, anem a tranquil·litzar-la i fem-ho, saps? Vull dir, amb por o sense, però fem-ho. I estic
per tant,
aprenent això.
Superar les pors, això, per una banda. Però quines... no sé, de quines pors estem parlant, perquè esclar, un pot ser tímid, que reconeix una por, una inseguretat, però quines altres pors? El no dir les coses, per exemple, pot ser també una forma de por, no? El fet de no estar segura davant del món en el que vius, no?
Jo, una de les meves pors és no complir expectatives. És que em sembla lletgíssim això de complir expectatives, però com que a l'escola sempre la nena... o sigui, una bona estudiant, no? Doncs crec que se'm va quedar molt clavat això dins de complir les expectatives de la gent, saps? Perquè s'esperava de mi que fos una nena que treia bones notes i si no ho feia era com, ai, venien a parlar amb mi, no? Què t'ha passat? Saps? Com, ostres, no sé, pues, puedo tener un día mal o simplement puc, doncs, no haver estat motivada o... I crec que això se m'ha quedat força calat.
Però això a mi em porta a dues perspectives, no? La una, a veure, tu estàs contenta de tu mateixa, per exemple?
Sí.
Per tant, la teva expectativa...
Clar, però això és la meva por que m'he anat treballant, saps?
Per altra banda, tu consideres que la gent et veu amb mals ulls?
Ah, no ho sé, si em veu és problema seu no meu. Clar, però això són coses que jo m'he anat
treballant.
O et preocupa
l'opinió que tenen els altres de tu, per exemple?
És que tenir opinió d'algú, vull dir-te, quina cosa més inútil si les persones canviem cada dia. Vull dir, és lícit.
No tant, no canviem
no,
tant.
No, no tant. Ahir era del Madrid, però com que va perdre soc del Barça, guaita.
Ara aquí surt l'Angèlica espontània.
He tardat 33 minuts. M'he contingut, eh?
Bueno, però vull dir, a veure, per tant estem parlant de pors, d'inseguretats, però dius, bueno, jo no et veig parlant, que sí que és una persona molt...
No, perquè me les treballo, però a vegades tinc aquests moments d'autosabotatge intens, quan estic sola. És que aquestes coses passen quan estàs sol i no les dius, però jo aquí les dic a la ràdio de Castellà, tu.
Bé, tens un grup musical, no? O formes part d'un grup musical?
Formo part d'un grup musical, sí.
Se'm deia que és les Lòxies, no?
Lòxies.
Com sorgeix aquest grup?
Doncs sorgeix jo crec que era el 2014, o ben bé així. El Jean Gili, que toca la guitarra, em va trucar dient-me que si volia participar en un combo de l'Arcàdia cantant. A mi em deien que jo cantava bé, però jo mai havia fet classes ni res, i vaig dir que sí per provar. Però clar, jo pensava que hauria de passar com un examen o alguna cosa, però no sé, una escola de música. Vaig arribar, a mi em van dir que cantés, em van dir, molt bé, i ja està, vaig ser-hi dins. I al principi vam formar un combo amb l'Albert també, l'Òscar, que tocava la bateria, i la Clara, la seva germana, que tocava el piano. I amb el Jan vam decidir de tocar als bars. I després l'Albert s'hi va unir, Més tard va venir la Núria Tarruella a tocar el violí, també, i tocàvem a bars, la gent li agradava, nosaltres seguíem fent, a l'Esplai també. I després, quan jo vaig marxar, va venir la Júlia, que és l'altra cantant, la Júlia Luján, i quan vaig tornar ens vam quedar les dues, ens vam entendre molt bé, i després va arribar el Pau, que és el baixista. I fins aquí, vull dir, hem anat, ara estem gravant temes. Aquest cap de setmana, de fet, hem gravat La Nena, que tenim moltes ganes de poder-ho posar a Spotify, i simplement, doncs, festes, bars, i seguim fent-ho perquè ens agrada. Vull dir, ningú ens obliga, és motivació pura.
Hi ha alguna plaça, també, no? També
hi ha alguna plaça.
Perquè ara comentaves que diumenge ens hem de tenir algun
concert. Ah, sí, a la plaça... Fem un moment d'anunci. A la plaça del Treball, a la Sabadell, aquest diumenge a la 1 del migdia, per fer el vermut amb l'Òxies.
Mm-hmm. Per tant, serà al migdia.
Sí.
Si no plou.
Un paraigües, tu.
Bé, nosaltres fem una segona aturada per escoltar Saudade.
I've tried to
bé, ha començat la música de Saudade, que és la segona cançó escollida per l'Angèlica Delgado. M'ha semblat molt una cançó molt intimista, primer, i després no, després se m'ha perdut una mica, no?
És brutal, aquesta cançó. És d'un artista que es diu Maro, la vaig conèixer fa poc, la Núria, la violinista de Rovell, em va enviar aquest vídeo, i el cantava amb la Sílvia Pérez Cruz, amb la Judit Nederman, amb la Rita Pallés, vull dir, cantants d'aquí, de Catalunya, que són genials, i estaven amb aquesta dona cantant aquesta cançó, i és brutal fins on et porta. Si et pares a sentir-la amb el volum a tope, és genial.
Quan escoltes tu música?
Quan escolto? Quan no escolto música? Per fer feina, escolto música. De camí a la universitat o de camí a casa, escolto música. Per tranquil·litzar-me, escolto música. Per cuinar, escolto música. Vull dir, com avorreixo.
I els que t'aguanten?
Existeixen els cascos inalàmbrics.
Bueno, és una bona resposta.
Sí, sí.
Per tant, vol dir que música és per tranquil·litzar-te, per estar també a tope, no? Mm. Per dir-ho així. I llavors també, a veure, també la balles?
Sí. De fet, és un hàbit que vull començar a fer, perquè em va molt bé i a vegades el faig i a vegades no, i és només llevar-me, despertar-me amb música i sortir del llit ballant. I així com que et treus la mandra i moviment.
Aquesta és la teva motivació de bon
matí. És que et posa de bon humor, t'ho juro. O sigui, el teu cos és com que es desfà de la mandra i del mal humor, o potser de, ai, és que ara he d'anar a treballar. Bueno, doncs primer era un bailoteo, tu.
Vol dir, per tant, tu ets una persona que et lleves amb temps, amb tranquil·litat, per poder viure el dia amb totes les seves possibilitats.
El matí és un moment molt important, només llevar-te, penso. És que si lleves estressat, la majoria de vegades el dia acaba estressat i quan és la nit és com un... Ai, Déu sant, com ho he pogut fer? Si lleves tranquil, ho gaudeixes.
Em deies que alguna cosa a la que no podries renunciar és a tu mateixa.
Mm-hmm.
Ara explica'm.
Ara t'he de dir.
No, ja ho entenc, eh? Vull dir,
ho entens, però clar, he de donar una miqueta més de feedback. A mi mateixa... Bé, doncs, primerament per ser les expectatives, no? Vull ser lleial a mi mateixa, a mi tant se me'n fot el que pensin de mi. I, òbviament, sí, és per fer-me autocrítica.
Això és veritat, que tant se'm fot el que...
Per fer-me autocrítica està bé escoltar la gent, però no em pot... O sigui, jo no vull sentir-me que m'estan determinant, no em vull limitar pel que m'arribin a dir de com sóc.
Ara no em diràs que no t'has deprimit mai perquè algú t'ha fet una
crítica. Home, i tant, clar, i qui no. Però per això mateix vull tenir com això ben en ment, no? De no deixar-me mai a mi tirada pel fet del que m'han dit o de com m'han considerat. Doncs, ostres, si jo un dia he tingut un dia atrafegat i aquell dia doncs, he sigut estúpida, doncs ho sento perquè primerament no ho hauria d'haver estat, no? Però no em pots determinar, o sigui, no em puc determinar que la resta de vida seria així perquè un grup de gent m'hagi vist d'aquesta manera. No sé si m'explico.
Això entre els amics no passa, tampoc, no?
Vull dir, no sé, és que quan no, ets estúpid, no ets estúpid aquell dia. Vull dir...
Però, bueno, un pot tenir el dia aquest.
Clar, però de gent que no et coneix, potser a vegades...
Un dia raro, que deies abans.
Un dia raro.
Tens? Sí, sí. Però això no t'identifica, vaja, vull dir...
Per això mateix vull... Moltes vegades, no?, et poses a... No sé, hi ha gent que es descobreix que li agrada pintar i no ho havia fet mai perquè de petit li havien dit que era dolent. Vull dir, és no deixar-te tu enrere, no deixar-te de descobrir a tu cada dia, amb coses que t'agraden, de provar.
Ets una persona d'anar provant coses?
Sí, jo penso que sí.
El menjar, per exemple?
És que ara no menjo carn. I em faig ràbia a vegades, perquè sabia Angèlica, podria fer excepcions. Allò, jo sempre deia, quan vas a visitar un lloc, tu has de demanar el plat típic d'allà. És que la majoria porten carn i ara ja no m'ho permeto, saps? Però sí, sí. A casa m'han ensenyat que el menjar, el que hi ha a la mesa i hi ha que provar.
Sí. Per tant, si et posen un plat de carn, te'l menges.
No, veus, no. Però sí, per no. Ideologies, ara mateix.
Però, per altra banda, altres provatures deus fer, no? Per exemple, si tens ganes de dir ara me'n vaig a córrer perquè vull córrer, perquè se m'ha acut això ara en aquest moment...
T'ho faig. Ara em ve de gust pintar aquarel·les, et pinto aquarel·les. Ara em ve de gust provar, jo què sé, cosir, ho vaig intentar. Pues, jo ho vaig fer els meus tops.
Però imagino que això del món de pintar i de cosir no et deu anar bé gaire.
Bé, és com... Mira, pintar sí que m'he permès més descobrir-ho, no? Em creu més espais per pintar. De cosir ho vaig provar un any, vaig fer dues coses i vaig dir, pues estan ben maques, aquí es queden, ja me les aniré posant i això de cosir ja, quan sigui necessari.
T'agrada llegir?
Sí.
Per exemple, quina temàtica t'agrada llegir? Tot val?
No sé, tot val? Potser no. Les novel·les romàntiques em sobren. Aquestes empalagoses. Sí, com massa dolces a mi no m'agraden. Però d'autobiografies de gent interessant, a llibres sobre psicologia, històrics també... De fantàstics, o sigui, si són fantàstics han de tenir una crítica a la societat, perquè si no, no me'l llegiria. Però últimament estic més en la vessant de psicologia.
I t'agrada riure una vegada al dia?
Sí.
Ja és un ara moment, un moment concret. Al vespre, quan et rius de tu mateixa?
Quan estic escrivint, uah, no.
També et deu passar.
Sí, clar. Angèlica, què fas? Sí. Penso que tothom hauria de riure un cop al dia mínim. I m'agrada riure, és que aquí no li agrada, és que et canvia la manera en la que estàs vivint el moment.
No, és que a mi m'ha quedat l'atenció això, un cop al dia.
Un cop al dia mínim.
I per tant, escriure, un cop al dia, doncs riure, beure te.
Sí, t'ho juro, em tranquil·litza tant. Suposo que el meu cervell ha fet l'associació de beure te és igual estar tranquil·la. Quan estic molt ansiosa, jo m'agafo el termo i només el fet d'anar a buscar el termo i les herbes, ja és com que, vale, ja estic...
I passejar-te per la casa amb la casa de te?
No, me la fico en un termo i espero que estigui tibia una miqueta i fos un xerrum tu. Me'n vaig a l'habitació, però és el fet de fer-me el te i saber que me'l veuré quan vulgui. Sí, mira, no sé.
Encara que sigui fred.
Sí, a vegades me'l deixo la nit fent i el dia següent és com, bueno, però me'l bec igual.
Em deies que eres molt sensible al so.
Sí. Sí, sí. M'agrada molt la música, la gaudeixo molt. I la sento moltíssim, allò de tancar els ulls i que no saps ni què tens al voltant. I alhora els sorolls em molesten moltíssim. O sigui, em poso molt nerviosa. M'espanto molt fàcilment, també, de fet.
Quan parles de sorolls...
Un cotxe.
Per exemple, tu estàs escoltant música i en aquell moment estàs tota concentrada i et passa un cotxe i...
Uf, em rebenta. Si és que, de fet, he arribat a cridar... Sembla que ho veja pel carrer. Però he arribat a... Les motos aquestes, que fan tant de soroll... Oh, em posen de molt mala llet. O a vegades que un cotxe ha frenat i ha fet el soroll aquell... És com... Ah! I saps com que crido de... Hòstia, tio! No era necessari? Clar, clar que no és necessari, però és que el cotxe és com ha funcionat. Em molesta, simplement. Ja està, és que no tinc res més a dir. Em molesta moltíssim.
Escoltem encara una tercera música. Ai, ai, ai. Estem escoltant l'Ai, ai, ai, que és la tercera de les músiques, cançons escollides pel nostre estil d'aquest vespre, l'Angèlica Delgado Ruiz. Ai, ai, ai. I veig que la cantaves i tot, a més a més.
Sí.
Això et deu passar sovint.
El què?
Això d'escoltar música i cantar-la i deixar-te anar per la música, no?
És genial. De la Sílvia Pérez Cruz. I simplement és una... O sigui, la Sílvia Pérez Cruz com a sí, com a artista, m'inspira. I aquesta cançó tinc el record d'estar... en un cotxe tornant de Siurana cap a on havíem de dormir amb el volum a tope i escoltant-la i vivint el moment tan màgic que havíem tingut del sol ponent-se, d'anar cap a casa, que també era entre les muntanyes, i tinc aquest record amb aquesta cançó, m'agrada moltíssim.
Imagino que tu deus ser una persona que sempre estàs envoltada d'altres persones, no?
Sí.
Deu ser el teu leitmotiv, no? Això d'estar molt sola, sí, al vespre, però t'agrada sentir-te acompanyada.
M'agrada sentir-me acompanyada de la gent que m'estimo i m'estima de forma sana, sí, sí. Però també m'agrada estar sola, eh? Mm.
Escolta, i si haguéssim de parlar, per exemple, del feminisme, fes un panegiri del feminisme.
Trrrr.
De l'Angèlica.
A caràcters castellarencs és un tema també que em pregunten i dic que el feminisme és una lluita de tothom, és igual el teu gènere o la teva orientació sexual o el que sigui, de la teva identitat. I és una lluita també de la minoria, de les dones. I alhora també penso que és una lluita que s'hauria de portar des de la ràbia com a motor, però no com el que et quedes, que és el que dic. Perquè si no és que ens fem mal a nosaltres mateixes, ens fem mal a sang. I que el feminisme és una filosofia que tu t'agafes per viure el teu dia a dia. És que tu pots ser molt conscient del que dius o no, si és sexista o no. I si és sexista, tu calles i no ho dius perquè és innecessari. Si has de comentar el cos d'alguna persona, tu calles perquè és innecessari. Si has de comentar sobre la ideologia o religió d'una altra persona, de que si l'oprimeix o no i alhora és feminista, tu calles perquè és que no és la teva vida. I tothom pot agafar el feminisme per lluitar per empoderar-se, no? De tot allò que ens ha oprimit en un passat. Això és el que penso. I que ha de ser interseccional, o si no, no ho serà.
Què entens tu que t'ha oprimit en el passat? O que ens ha oprimit, us ha oprimit en el passat?
És que el feminisme oprimeix a les dues parts, però, òbviament, és que es veu de quilòmetres lluny que oprimeix moltíssim més a les dones, no?, que als homes. I a mi, com a dona, i com a dona cis, blanca, de classe obrera, vull dir, és que tinc molts privilegis, tot i ser dona, eh? Això no m'ho treu ningú, que poc se'n parla d'això, també. Doncs, no sé, per ser nena, no jugo a futbol, no se'm dona tan bé. O simplement, com que hi ha aquesta expectativa de mi, doncs jo ja no el practico tant, perquè, clar, és que soy la niña que juega a futbol de la classe, soy marimacho, no sé.
Hi ha uns estereotips en aquest sentit.
Sí, és que són els estereotips i les teves idees també, de que per quan ets joveneta vas amb menys capes perquè et sents més sexy, però hòstia, d'on has après això que ets més sexy amb menys capes, saps? Pues de representacions a la televisió de models o de... Vull dir, les models doncs, no tenen... no fan res de dolent, simplement que són una representació, no?, que afecta força també a com nosaltres com a nenes en aquelles edats i en qualsevol ens veiem. O crema per a antiarrugues i no... Hòstia, no, però si tens 60 anys, doncs és normal que tinguis una arruga a la cara. Vull dir.
Però aquí encara hi ha molt... Ja no solament a nivell, diguem, de relació, que també, però a nivell ja, diguem, social, cultural, encara hi ha molts... Amb això hi ha, no sé, diria, molts anuncis, molts que, sí, que van molt en aquesta línia, no?
Sí, sí, totalment, i per anunciar les joguines. Ai, Déu sant, és fatal. Però com que... veig poc la televisió i els anuncis, saps, i segueixo la meva pròpia lluita de valors, doncs...
Com s'aconseguiria? O sigui, veure, clar, si parlem del feminisme vol dir que hi ha una realitat que, per la qual s'ha de lluitar, no?
I tant.
Però com se supera? O sigui, com s'arriba, o com tu creus que s'ha d'arribar a aquest equilibri, diguem així, homes-dones?
És que, clar, no es pot considerar que partim de bases iguals perquè no ho fem, i els homes també són oprimits perquè molts són forçats a tenir, o no, és que no tenen per què ser forçats, no se'ls ha donat aquest dret sense ningú haver-los preguntat de tenir, d'ocupar un espai, i l'han agafat perquè s'ha suposat que l'havien d'agafar aquest dret. Llavors, crec que és quelcom que tothom ha de fer, vull dir, és que és l'autocrítica, és l'escriure abans d'anar a dormir. Xato, posa't a escriure, mira què fas, mira quines bromes fas i per què les fas. Vull dir, humor negre? Doncs pues no sé si és humor negre o te l'has d'estalviar. Crec que és un deute de tothom i de les administracions també. Però clar. Per això dic que la lluita ha de ser d'un mateix. O sigui, no t'has de conformar. Si tens una realitat davant, no sé, mira com tu hi contribueixes.
Al món tenim un conflicte ara.
Ucraïna.
Ucraïna, amb bueno, tot el que això suposa. Sense entrar en una mica en judicis, perquè això deu ser més complicat el que ens sembla, no? Però tu com vius aquesta realitat?
Mira, no miro les notícies perquè em poso a plorar, literal. I estic agraïda, no?, de que se'ls estigui ajudant, perquè a la guerra no li agrada a ningú i tothom si estiguessin en la mateixa posició que ells estan visquent, ens agradaria rebre ajuda d'altres països. Però em fot ràbia perquè és que Ucraïna no és el primer conflicte que hi ha mundial, n'hi ha hagut d'altres, i no s'ha de posar tant esforços a parlar-ho per les xarxes socials, per moure'ns com a pobles, municipis, ciutats, etc., ni a la televisió. I això a mi em fa ràbia. Però bé, és algo personal. Ara, com que ens toca de prop, doncs, hòstia, és que ens podria passar a nosaltres, perquè si toca l'OTAN, clar, nosaltres haurem d'actuar. Clar, però quan era... cap als països africans, llavors ja, bueno, però és que clar, és, com, és cultural, no? Ho tenen així ja marcat, no? Tenen períodes de pau i períodes de guerra. Però ara ens estem aquí tots martiritzant d'hòsties que potser ens toca a nosaltres així com angoixats. Em fa ràbia. I alhora em sap greu que aquesta gent estigui patint perquè a les guerres hi ha innocents, vull dir, sempre.
Nosaltres ara ja hauríem d'entrar en la recta final, una mica per acabar de perfilar el teu estil i donar opinió sobre algunes coses. Per exemple, les persones, com som? Quina imatge tens tu, o quina opinió de les persones en general?
Quina opinió tinc de les persones? Doncs penso
com
que
som els humans.
Sí, penso que cadascú té la seva essència. I que hi ha gent que se n'adona de que vol seguir com treballant-se aquesta essència, i hi ha d'altres que es distreuen amb coses banals com... A veure, banals... Com seguir la corrent de peixos morts, no? Per així dir, com anar fent el dia a dia sense pensar, tot molt mecanitzat.
La família.
La família. La família, com dic a caràcters castellanencs, és on vaig aprendre el que és l'amor pur, vull dir, sense condicions.
Els amics.
Els amics és on creixes. Vull dir, estar amb els teus iguals és on tu t'expandeixes.
Les entitats. El poble castellà té moltes entitats.
És el que fa reviure el poble. I sense entitats no seria un poble, seria un dormitori de cases.
Un poble per viure que no sigui castellà.
Un poble per viure que no sigui castellà. Cornudella de Montsant.
Ja em teniràs a parar d'aquí un temps.
No ho sé.
Un país.
Un país. Espanya.
I una opinió sobre el país?
El que acabo de dir, que és un país molt bonic, però té un govern de merda.
La política.
La política. Crec que tot és política i no m'agraden els partits polítics.
La religió.
La religió, històricament, ha sigut una eina que han utilitzat per fer molt de mal, alhora crec que és una eina que ajuda molta gent.
L'espiritualitat.
Tot t'arriba. Si és per tu, tot t'arribarà.
El món.
Se'n va la merda. No vull que se'n vagi la merda. El món l'estem destruint si no trobem altre sistema.
Bueno, l'altra pregunta és el canvi climàtic, però una mica va per aquí, no? L'amor.
L'amor. Romàntic, propi, clar.
La mort.
La muerte. Una pena.
La felicitat.
Un estat d'ànim.
La mediació.
Un engany.
Si tinguessis diners.
Una finca i una casa.
El voluntariat.
Quelcom que tothom hauria de fer.
El títol d'un llibre.
El títol d'un llibre. Un castell de cristal.
Una dita.
No por más madrugar, com era?
Más temprano.
Sí, exacto.
Una cançó.
I wish I knew how.
Un poema.
Qualsevol de la Rupi Kaur.
Una pel·lícula.
Captain Fantàstic.
Si haguessis de fer un viatge...
Ostres, tot ràpid, eh? Dublín.
A qui escriuries una carta?
Al meu avi.
A qui faries un petó?
A la meva àvia.
Una vivència?
Holanda.
Un plat de cuina?
Les migas de mi abuela.
Com t'agradaria ser recordada?
Real a ella mateixa.
Què vol dir per tu hasta luego, Mari Carmen?
Com m'acomiado.
Doncs, hasta luego, Maria Carmen. O Mari Carmen, és el comiat de l'Angèlica Delgado per tots nosaltres. Bona nit, moltes gràcies i fins dimarts vinent.